Va d'aquí 2 milions perquè vingui el papa.
Sí, però el retorn que tinc... Primer que són de taxes turístiques, que això s'explica bé.
Sí, què?
Bueno, que no és un diner, que treuen del pressupost, sinó de taxes turístiques.
Ja m'he quedat a dormir a Barcelona, algun hotel, jo també he pagat aquesta.
I després que això es calcula que té un retorn molt més elevat d'aquí 2-3 anys, que això és el que s'ha de calcular.
I ara, si mires
el Tour de França...
I tant.
No sé si són 100 i pico milions que posa l'Ajuntament, eh?
Ah, però l'Ajuntament a mi m'és igual.
Ah, val.
I no hi corre el papa, eh?
Seria maco.
Que si no el Tour de França hi corrés el papa...
Perdó, 9,6 milions, perdó.
Mira, si pico, no. 9,6.
Si pico, era una altra cosa. Els Goya van costar 2,5 milions a Catalunya.
A Catalunya, eh?
Sí.
I van fer-ho tot en castellà. Sí.
I el Tour de França, 9,6 milions.
Però el Tour de França el fan en català, suposo.
Segur.
Pedalen en català.
Sí, sí. La Fórmula 1?
Bueno, la Renaixença què avui? Que anem molt tard.
Ah, em pensava que deies que costa.
Que costa la Renaixença. Sí, perquè...
L'Ajuntament ja no hi ha posat ni un duro, l'Ajuntament, a la Renaixença.
El de Muntanyola, tampoc?
No, ni el de Gurb, que és on ho gravem.
Què?
Trobo que el de Gurb hi podria posar-hi. Bueno, avui entrevistem la Glòria Rivera, que és una cupletista. Cupletista. Hòstia, acoplet en català.
El d'ahir m'ha agradat molt, el d'ahir.
El d'ahir, sí, l'assistent de vol,
sí,
el Xavi.
Sí.
Un tio molt maco. I dediquem el capítol al tanc. Al tanc, no sé si... Has estat mai dins un tanc?
A un submarí he estat, jo.
Submarí, eh? Hòstia.
Doncs no és pas el mateix, eh?
Això sembla molt, eh?
Però he estat a dins d'un lloc, sí.
Ah, sí, però vull dir, no és exactament el mateix, eh?
No, també disparen,
no ens confonguem.
Vaig estar en un submarí de l'exèrcit.
De quin? Sí, l'espanyol?
No.
Ah. L'espanyol sabeu que em van fabricar un que baixava i llavors no pujava, eh?
Bueno, és submarí, eh?
Sí, però no puja, llavors. És un viatge que no té retorn. No
bueno, doncs ara ho explicarem. Va.
Vinga.
Adiós.
Adéu, Peyu, adéu.
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 Hola, bota.
Adéu. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. José Luis Rodríguez Zapatero declara a l'Audiència Nacional des de les 9 del matí investigat per diversos delictes com ara tràfic d'influències, en el cas Plus Ultra, i frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. L'acusació demana presó provisional sense fiança per risc de fuga. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. Anem cap a Madrid. Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia. Poc abans de les 9, Zapatero es baixava del cotxe saludant i somrient. Entrava a l'Audiència Nacional, on ja fa una hora que declara. Ho fa només a preguntes del jutge instructor i del seu advocat i no respondrà ni a la Fiscalia Anticorrupció ni a l'acusació popular que representa el PP. Les altres acusacions que s'han quedat fora, com les de Justícia Europa i Azteoir, reclamen que el jutge decrete presó provisional per a l'expresident espanyol.
España no se puede volver a permitir un fugado más. La posibilidad de tener otro Puigdemont.
Tiene cuentas en el extranjero. Tendría capacidad para vivir en el extranjero. Tiene los contactos.
Fa un mes que Zapatero prepara en silenci una defensa molt tècnica centrada en desmuntar les proves que l'incriminen. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
Anem amb la derivada política d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
Pedro Sánchez ha evitat defensar Zapatero durant la sessió de control del Congrés, en què Núñez Feijóo li ha tornat a preguntar pel suport a l'expresident i li ha reclamat eleccions. Sánchez manté la porta tancada mentre que el PNB, Maribel Vaquero, li ha advertit que el límit són els pressupostos.
Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos... Es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
I a Catalunya, el president Salvador Illa manté el seu suport incondicional a Pedro Sánchez en aquesta setmana crítica pel PSOE. Illa ha tancat files amb el president del govern espanyol i l'ha definit com el millor que ha tingut mai a Espanya. Parlament, Marta Corblan.
Hola, bon dia. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha anat al gra a l'hora d'interpel·lar Illa al Parlament. La resposta del president ha estat curta, però contundent.
¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
Crec que és el millor president del govern que ha tingut a Espanya.
Des de Junts, Mònica Sales ha tornat a demanar al president Illa que comparegui al Parlament i doni explicacions.
Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
El G7 acorda donar més suport a Ucraïna i incrementar la pressió a Rússia. És una decisió amb el suport de tots els líders, inclòs Donald Trump. La cimera a Evian, a França, acaba avui dominada per les discussions sobre el pacte amb l'Iran, que s'ha de firmar divendres a Suïssa. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. El G7 tanca avui la cimera d'Evian, de moment, i si no hi ha sorpreses d'última hora, sense sobresalts amb Trump, que sopa aquesta nit a Versalles amb Macron. Després d'una discussió amb Zelensky ahir, els líders de les 7 democràcies més industrialitzades del món han trobat la unitat per donar més suport a Ucraïna, que creuen que està en una posició de força per sobre de Rússia, a qui volen castigar més, com assegurava el president francès Emmanuel Macron.
Ucraïna està resistint molt millor del que s'esperava. Per tant, hem decidit a nivell del G7 proporcionar un suport més fort a Ucraïna. També hem decidit junts, en la unitat d'aquest G7, augmentar la pressió sobre Rússia pel que fa als recursos de petroli i gas que Rússia fa servir per finançar el seu esforç bèl·lic.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Evian.
Els metges de la sanitat pública tornen avui a la vaga. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. El Sindicat Metges de Catalunya impulsa aquesta nova jornada de protesta. És la 12a convocatòria i serà l'última abans de l'estiu. Aquest matí les protestes es faran a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Anem a la de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí a punt de començar aquesta concentració. De moment, poca afluència de metges davant la seu dels Serveis Territorials de Salut. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, avui estan seguint la vaga el 29% dels facultatius, 33% a l'atenció primària i el 20% als hospitals. Es nota ja, doncs, aquest cansament en aquesta 12a jornada, però des del Sindicat Metges de Catalunya, David Arribas assegura que no afluixaran.
Des de Metges de Catalunya estem contents perquè la gent, doncs, manté el pols i, sobretot, perquè la campanya Ni un minut més està tenint un èxit rotund que fa que es parona a la gent a dir fins aquí he arribat, el que no puc fer és aguantar amb la meva vida personal tot el que requereix el sistema.
Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marcos García.
El Real Madrid acaba de fer oficial el fitxatge de Bernardo Silva. Diu el Madrid en un comunicat de fa només uns instants que ha arribat a un acord amb Bernardo Silva, que serà jugador del Real Madrid per les properes dues temporades, és a dir, fins al 30 de juny de l'any 2028. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria per 3-0, també marcadors de les últimes hores del Mundial. Irak 1, Noruega 4, França 3, Senegal 1 i aquesta matinada, ja matí, Àustria 3, Jordània 1. A les 7 de la tarda debuta Portugal en aquest Mundial amb el tècnic de Balaguer Robert Martínez contra el Congo. A les 10 del vespre també l'Anglaterra-Croàcia. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir victòria al primer partit. Als penals, l'equip de Javi Rodríguez va remuntar un 1-4 i el partit i la pròrroga van acabar 5-5. El porter Didac Plana va ser decisiu als penals amb 3 aturades. En bàsquet, el Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga ACB. És una final al millor de 5 partits. Encara en bàsquet, 2 fitxatges a la Lliga Femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Conner, és nova jugadora del bàsquet Girona i el Cadí la Seu anuncia el fitxatge de la també escorta dels Estats Units, Lexi Donarski. I a la Lliga F, el Badalona Women ha confirmat fa una estona la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La natura no ens pertany, és al revés. Nosaltres pertanyem a la natura. Hem creat un sistema econòmic que deriva valor del preu i no preu del valor. La natura en té molt de valor, però no li hem sabut posar un preu. Qui diu això és el Marc Palaí, nascut a Barcelona fa 51 anys. És CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular, que és una iniciativa del rei Carles III d'Anglaterra contra el canvi climàtic. Marc, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, un plaer estar aquí amb tu, Ricard.
Home, fa vens poc per Barcelona, perquè treballes molt. Viatges molt, això sí que és veritat, que tens una feina que viatges molt.
Viatjo massa.
Massa?
Massa, sí. Que no paro quiet, però clar, al final, si volem canviar el món... Hem de parlar, hem d'expressar-nos, hem de comunicar-nos. És molt important.
I en aquests viatges, com veus el món?
El veig que la gent escolta cada cop més, però escoltar no és suficient. Cal l'acció. I això és l'urgència, que hem de transformar les idees i aquestes xerrades, els fòrums. I, de fet, per això el rei va crear l'Aliança per la Bioeconomia Circular, neix d'una frustració que tenia el rei, de que hi ha masses fòrums internacionals on es parla, però no s'actua. I l'Aliança es dedica a implementar projectes amb diferents actors econòmics, a diferents paisatges, per mostrar al món que un nou model econòmic és possible, un model que prosperi en harmonia amb la natura.
Clar, com comença aquesta història? És a dir, com un català com tu, Marc, que de fet ets enginyer agrònom, no?, per la Universitat Politècnica de Catalunya, també has estat durant 8 anys, director de l'Institut Forestal Europeu, no?, on vas començar com a investigador júnior, gairebé fa 20 anys abans, per tant, diguéssim que has tingut una llarga trajectòria, però com arriba un català com tu a dirigir, a portar aquesta lluita contra el canvi climàtic en una iniciativa del rei d'Anglaterra, del rei Carles III.
Pues, sincronicitat, va ser una coincidència. Estava donant una conferència a Aberdeen, a Escòcia, i estava l'alcalde d'Aberdeen estava escoltant la conferència i només acabar la conferència em va dir: escolta, Marc, et podries quedar un dia extra? I dic: per què? Perquè està el nostre príncep de Gales, està aquí a Balmoral, això era l'octubre de fa 8 anys, i em va dir: seria important que parlessis amb ell de tot el que estàs fent com a científic. I em va organitzar un té, vaig agafar un cotxe, vaig prendre un té i després de prendre el té em diu: Marc, podries venir amb mi a Nova Zelanda, Isla Salomon? Tinc que fer un viatge a l'octubre.
Això, el príncep de Gales.
Al novembre, sí. Això quan era príncep de Gales.
Sí, sí.
I jo vaig quedar una mica parat i quan vaig arribar a Finlàndia, jo vivia a Finlàndia, em trobo una carta convidant-me a tornar a Londres per parlar d'aquest tema. I vaig anar a Londres i, bueno, i va començar tot així.
I ja comença aquesta història. Què és el que li expliques tu al rei? Què és el que li sedueix perquè tu acabis tirant endavant aquesta fundació? Què explicaves aleshores?
Jo crec que ens hem trobat dos frustrats. Jo li vaig explicar com a científic la meva frustració de que tenim, primer de tot, les dades científiques que ens diuen que el model econòmic actual està col·lapsant. Literalment està col·lapsant. I tenim dades científiques, les asseguradores tenen les dades. Per altra banda, que tenim els coneixements per crear un nou model econòmic. I el que jo sempre he parlat com la bioeconomia circular. Bio significa vida, és una economia que posa la vida i no els recursos fòssils, que per cert signifiquen, representen la mort, fòssil és algo mort, posar la vida al centre de l'economia. I jo li vaig explicar la meva frustració, els nous coneixements científics que teníem per canviar de model, i ell, clar, ell portava 50 anys abogant també per un canvi de model econòmic, més visionari. Aleshores, ens vam trobar dos frustrats conjuntament, vam començar a treballar conjuntament, i el 2020, amb el Covid, que la seva agenda va quedar alliberada, va decidir muntar l'Aliança, i em va demanar que la liderés.
De fet, ell ja als 70 feia conferències sobre ecologia, no?, i va escriure també un llibre de càleg, no?, Harmony.
Harmony, exacte.
On ja feia un missatge que és molt actual, no?, unes recomanacions, una mirada molt, molt actual del món, no?, d'aquesta catàstrofe, com evitar-la.
Exacte, era un visionari. La gent es reia, per cert, en aquells temps, eh? Sí, sí. I va ser el primer agricultor, en les seves terres agrícoles, en fer agricultura orgànica. Va crear la seva marca pròpia, els Dutchie Originals, que ara s'ha vengut a Waitrops i ha sigut molt... Ha triomfat en aquest sentit, però va ser un pioner, la gent es reia, vull dir, hi havia molta crítica perquè com a príncep, hi havia molta gent que pensava que s'estava ficant en temes que no convenien. Però bueno, ara és un, ja vas veure la visita als Estats Units, és una persona molt respectada pels caps d'estats en aquest sentit, aquest porta 50 anys de bagatge, té uns grans coneixements i jo crec que ara li ha arribat el moment, a la seva idea Harmony li ha arribat el moment.
Sí, sí, va ser un pioner, una avançada en els temps i ara és un sí. Text molt, molt vigent, no? Tu, Marc, demà explicaràs les propostes econòmiques ambientals al Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània davant del rei Felip VI.
Exacte. Demà tinc la xerrada cap a les 12:01. Donaré la xerrada i, bàsicament, tu ja me l'has sentit. Tu vas venir a Londres a la reunió de l'Aliança, també. Mm. Doncs passar el missatge aquí.
Que és el que es tracta, no? Suposo convèncer governs, convèncer empreses de que estem en un moment molt greu i que cal actuar amb sentit comú, moltes
Exacte.
Vegades.
És que és sentit comú. Estem obsessionats amb la gran tecnologia, la intel·ligència artificial, però les grans solucions de canvi de model econòmic són molt més senzilles, eh? I el sistema agroalimentari, per exemple. Portem 50 anys potenciant una agricultura industrial, molt extractiva, que depèn dels recursos fòssils, fertilitzants, pesticides. Però tenim els coneixements per produir aliments utilitzant la natura com el nostre aliat, el que es diu l'agricultura regenerativa, on tu utilitzes la biodiversitat per regular les plagues, utilitzes la biodiversitat per crear fertilització als sòls, crear uns sòls que magatzemin molt més aigua, que això en època de sequera és important, però també en època d'inundacions. O sigui, els coneixements els tenim, i el que es tracta és tenir el sentit comú. I el que està clar és que el canvi de paradigma que hem de posar en marxa no es pot fer ni al sector públic ni al sector privat independentment. Necessitem un enfoc públic-privat. Perquè estem parlant de la transformació econòmica més important de la història de la humanitat. Si mires l'escala i la rapidesa amb la que hem de canviar el model econòmic, si no volem que col·lapsi, quan parlo de col·lapse parlo de, no d'anys, però de dècades, dos dècades. Tenim una finestra d'oportunitat d'un parell de dècades.
Per exemple, menys tecnologia i més arbres?
Sí, i més... Saps el que ens passa? El món occidental, els últims 200 anys, hem creat un món obsessionat en traduir ciència en tecnologia. I el que hem de ser capaços és de traduir ciència en saviesa. El que ens falta al món occidental és transformar tots aquests coneixements, i això requereix pensar la ciència. No només fer ciència, pensar la ciència i també requereix de cultura. I això és el que ens falta, el sentit comú, i al final totes les crisis que estem vivint ara, que estan confluent, la crisi del canvi climàtic, crisi de pèrdua de biodiversitat, crisi al voltant de l'accés a recursos fòssils, les guerres que estem vivint a Ucraïna, al Golf Pèrsic, són totes la mateixa crisi, És un model econòmic basat en recursos fòssils obsessionat pel consum.
Ho hem vist amb la guerra del Pròxim Orient, no? L'estret d'Hormuz es satura, que vol dir una crisi, no?, pels recursos, i el preu del petroli puja i s'encareix el cost de la vida. Per tant, és un moment en què la globalització doncs és molt fràgil, i quan hi ha una tensió política molt gran, com és en el cas d'Estats Units o Rússia o altres, o la Xina, i tu estàs al mig i intentes ocupar un paper, com és el cas d'Europa, i depens tant d'Estats Units, per exemple, pel que fa al petroli, doncs és quan veus que això no és sostenible.
Exacte, i per això Europa hauria de ser el que liderés aquesta nova economia basada en la natura, amb els recursos biològics, perquè nosaltres no en tenim, de recursos fòssils. Si volem garantir la sobirania, no només alimentària, sinó sobirania econòmica d'Europa, necessitem un model econòmic que no depengui dels recursos fòssils.
I això vol dir també invertir en la naturalesa.
Això requereix invertir en la naturalesa. Primer, entendre que la naturalesa és la infraestructura econòmica més important que tenim. El que passa que els ocells, les abelles, els arbres no t'envien una factura a tu. Quan et donen l'ombra o quan una abella polinitza els cultius que després et donaran de menjar, no t'envien una factura. Però sí que podem estimar quin és l'efecte econòmic de tenir biodiversitat i no tenir-la. I això és on el món de la ciència ha avançat moltíssim. O sigui, ara som capaços de traduir biodiversitat en economia. El que falta, i per això jo vaig també agafar aquesta feina que saps del Banc Suís, és que...
Tu ets director de natura d'un banc suís.
Sí, Lombardo Dié.
Director de natura.
Sí, va ser el primer banc que va crear aquesta posició de director de natura.
Que vol dir que...
Jo represento la natura al banc.
Representa...
La natura, sóc la veu de la natura al banc.
És a dir, ve un client que vol fer unes inversions i tu t'hi reuneixes i dius, escolta'm, mira, hi ha un projecte sostenible, en què aprofiten la fusta de les Amazones, no?, i que la transformen en talara, inverteix aquí, que això té futur.
Exacte, o al revés. Han vingut gent que volia que invertíssim milers de milions de dòlars en projectes, i jo he tingut que dir que no, perquè això no té en compte la natura, i finalment no sortiran els rendiments econòmics, perquè aquesta persona no estava calculant els efectes del canvi climàtic, la degradació de la biodiversitat, en què funcionés un sistema agrícola determinat. ¿Vale?
Sí, clar, però aleshores, com convences aquestes empreses? Perquè, clar, crear un producte d'aquesta manera més regenerativa, més natural, algú pot dir-te, a mi em serà més car ara mateix canviar aquests processos, no? Potser a mig termini no, però ara mateix és un cost que no puc assumir.
Ara ja no és més car, i de fet, a Catalunya tenim empreses pioneres en agricultura regenerativa, Verkamp, que està a Cambrils. Vaig quedar impressionat, vaig anar fa un parell de dies. Els augments de rentabilitat de l'agricultura regenerativa enfront de l'agricultura convencional estan al voltant d'un 40% més rentables. El que passa és que això encara és una oportunitat incipient, i cal que els bancs, el sector privat, sigui conscient. El que estem fent ara, per exemple, a Lombardo Dié, és desenvolupar un fons d'inversió, invertir en empreses que estan liderant aquesta transformació de l'agricultura regenerativa, per començar a crear el que es diu un momentum, començar a crear massa crítica. Hem de començar a crear massa crítica. Però el que està clar, si tu mires ara dades del Banc d'Inversions Europea de l'any passat, això és dades del Banc d'Inversions Europeu de l'any passat, el sector agrícola europeu perd cada any 28.000 milions d'euros degut a l'impacte creixent de sequeres i inundacions. I només un 20 o 30% està assegurat. O sigui que al final això són pèrdues econòmiques
molt importants.
Claríssimes.
Vol dir que tanquen moltes empreses.
El preu del cacau fa 2 anys es va triplicar. L'any passat el preu del cafè de mercats es va duplicar. Al final és econòmic, és que la gent el que ha d'entendre és que natura, biodiversitat, iguala a resiliència, sostenibilitat econòmica. Però sostenibilitat econòmica en el sentit de que no podem construir una economia de futur sense reconèixer la natura no com un recurs a extreure, sinó com una infraestructura clau a regenerar, perquè ens dona serveis econòmics i socials vitals.
Per tant, si et pregunto plàstic o fusta, la resposta és fusta.
Fusta, i a més, evitarem el problema dels incendis forestals. Si tens un bosc ben gestionat, que això no vol dir que treguis biodiversitat, no parlo de grans monocultius, sinó boscos seminaturals, naturals, on tu potencies la biodiversitat perquè donarà resiliència a aquells boscos perquè s'adaptin al canvi climàtic, però també vol dir que tu pots treure fusta, que és un recurs renovable, fusta és carboni, a més, fent edificis de fusta, tu estàs creant una infraestructura de captura de carboni. Si estàs, per una banda...
Evites fer-ho amb acer o ciment,
exacte.
I per l'altra és un element natural que descongestionarà la ciutat.
Exacte. T'ho imagina't, per una banda evites acer i formigó, que són dels materials més intensos en carboni, emissions, gestiones un bosc, redueixes el risc d'incendis i a sobre estàs creant una captura de carboni a les teves ciutats.
Sí, sí. Cal per això fer un canvi, també, com deies tu, de valors, no? És a dir, al final estem parlant d'una societat en què ara mateix tot ho consumim ràpid i estem addictes al consum, per tant, aquí cal també desintoxicar-nos, segurament, d'una manera de fer.
Exacte, és un model, és un canvi de paradigma, com vam parlar tu i jo, hem parlat moltes vegades del Renaixement. Jo sempre ho comparo molt amb el Renaixement. O sigui, aquests canvis de paradigma ja han passat a la història de la humanitat. No estem parlant de fer una cosa nova. La revolució industrial va ser un canvi de paradigma que ens ha portat fins aquí i ara hem de fer un altre model econòmic perquè aquest no dona per més. Tenim el planeta totalment tensat. Però el Renaixement és un exemple molt bo que et vaig posar quan vam parlar l'última vegada. En aquell moment els banquers van prendre el lideratge. Les famílies Medici, els Pazzi, van ser visionaris i van veure que calia finançar un nou món. Van finançar l'art, van finançar la ciència i van prendre lideratge. Ara necessitem el mateix, necessitem també banquers, visionaris que vulguin finançar un nou món al voltant de la natura.
Faltarà trobar-los també, no? Perquè això vol dir que també els rics hauran de renunciar a ser tan rics. Caldrà distribuir aquesta riquesa.
Anda, i cal ser el que parlaves tu abans.
Ser corresponsables amb la seva petjada.
Exacte,
no?
Però és que al final perdran els diners.
O sigui, el que es tracta... Els aniran perdent cada vegada a un ritme més alt.
Exacte.
O els poden perdre ara per d'aquí un temps no perdre'n tants.
Exacte, que no és perdre, sinó és invertir-los.
Invertir-los.
És invertir-los en crear un millor model econòmic, a més, perquè no ens oblidem que el model econòmic que resulta amb el canvi climàtic està ple de contaminants, microplàstics, pesticides, antibiòtics, la salut humana també s'està deteriorant, perquè la salut humana està totalment relacionada amb la salut dels ecosistemes naturals. Quan tenim un sistema natural saludable, això ens afecta la salut a nosaltres. El que mengem, això està claríssim, hi ha estudis molt clars. Si es tracta de... No hem d'anar amb el pessimisme, hòstia, hem de canviar un model i hem d'estar tots aquí... No, es tracta de crear
un sacrifici, no.
No, és que viurem millor. Ara viuen molt bé uns quants, però hi ha molta gent que no està vivint gaire bé.
Hi ha moltes empreses amb les quals tu treballes, empreses importants, de primer nivell, que s'impliquen, no sé si ens en pots dir alguna.
Bueno, mira, nosaltres estem treballant des de Giorgio Armani, AstraZeneca, ara estem treballant molt properament amb Nestlé, empreses grans. Nosaltres treballem amb dos tipus d'empreses. Les molt grans, que han de fer un canvi de paradigma, que les estem intentant ajudar a que entenguin que un canvi de paradigma és possible i les ajudem. I empreses petites, que ja estan liderant aquest nou canvi de paradigma, però han de créixer. I el que fem moltes vegades és connectar la petita, que ja està liderant, amb una gran. Perquè hi hagi una mica de simbiosis, com fa un arbre amb els fongs, saps? Crear una simbiosis perquè...
Perquè hi hagi un model, al final.
Exacte. Sí, sí.
Però, per exemple, Armani, què fa diferent? O quin projecte heu portat a terme amb Armani perquè això tingui menys petjada ecològica?
Mira, Armani és el projecte, un dels meus favorits. Armani...
Això t'ho pregunto.
Vale? Armani utilitza, l'empresa Armani, Giorgio Armani, utilitza 5 milions de quilos de cotó a l'any. Vale? Però no té informació d'on prové aquest cotó. No té una petjada climàtica, de natura o social d'on prové aquest cotó. Ho compra el que diuen els traders, els que venen. I els hi vam dir, a més, amb la volatilitat que hi ha cada cop més de canvi climàtic afectant els preus, accessibilitat, hem creat un món cada cop més complex, vam dir, podem dissenyar-te un paisatge a Giorgio Armani, al sud d'Itàlia, on produirem el cotó de manera regenerativa, no utilitzant ni pesticides ni fertilitzants, utilitzant arbres, flors, que sembla molt hippie, però és econòmicament més rentable i és el que hem demostrat, ¿vale? Armani va tastar la qualitat d'aquest cotó produït de manera regenerativa. És un cotó molt bo, comparable als altres o millor, però a més és un sistema productiu que el que fa és regenerar biodiversitat i sequestrar carboni. O sigui, estàs produint un producte i a la vegada estàs restaurant natura, que et sostenirà aquest sistema productiu i segrestant carboni, mitigant el canvi climàtic. Ara, Armani, li va encantar tant que estem ara amb el Banc Lombard-Odier intentant crear una inversió per escalar-ho, perquè totes les samarretes del Giorgio Armani dels pròxims anys vinguin d'aquest cotó. Vam començar amb 7.000 samarretes, que ja s'han tastat i s'han venut millor que qualsevol altra, perquè tenen una història darrere. Has connectat un producte amb una experiència d'un paisatge. I ara el que vol Giorgio Armani és escalar de 7.000 samarretes a mig milió de samarretes.
Això caldrà molts camps de cotó, no?
Són unes 1.000 hectàrees, però clar, el bo és que el cotó, si ho fas malament, és un producte molt extractiu. Convencionalment el cotó s'ha produït amb necessitats de molt d'aigua, fertilitzants i pesticides. I el model que hem mostrat és que tu pots crear un model de cotó combinant-lo amb espècies arbòries, com el pistatxo, com el pollancre, com la granada, saps? I crees un sistema molt més ric en biodiversitat, que és molt més resilient al canvi climàtic. I hem vist millores en l'eficiència de l'ús de l'aigua, millores en la salut dels sòls. Això que estàs fent un sistema que aguantarà millor les sequeres, però també absorbirà més aigua quan hi ha inundacions. I això, al final, és un benefici econòmic.
I tot això ho explicaràs demà al rei Felip VI.
Sí, tindré que seleccionar alguns temes, perquè no sé si em donarà temps d'explicar-ho tot, però...
Perquè diries que hi ha la mateixa consciència ecològica aquí, que, per exemple, la que has trobat a Anglaterra?
Sí, clar, la consciència ecològica del rei Carles III és única. No hi ha cap d'estat al món que tingui el bagatge de visió, d'harmonia, el que parlàvem abans, que té el rei Carles III. Això és impossible.
Perquè realment són efectives aquestes jornades? Ho dic perquè a vegades deus sortir molt amb la sensació de dir ara han vingut aquí a escoltar-me, no? Perquè jo vinc en nom de la Fundació del rei Carles III i tal com els entra per l'orella, surt per l'altra i aquesta gent no canviaran el món, no tenen cap voluntat de canviar el món.
Moltes vegades ho són, Jo sóc molt selectiu i no dono xerrades quasi mai, perquè em canso de parlar de mi mateixa. Selecciono molt més reunions concretes, privades, i només xerro a les nostres conferències, que tu vas venir a una d'elles, i després igual selecciono un parell a l'any, però no m'agrada... Perquè jo vull això, saps? El que vull és dedicar el meu temps, al final tenim energia i temps limitat a projectes, i selecciono molt...
La part de pedagogia també
és important.
L'has de compensar, no?
Exacte.
Que és on suposo que és una segona fase, després de tenir més el teixit empresarial i aquesta col·laboració público-privada, és quan suposo que et dedicaràs més a arribar i incidir a la societat, no?
Sí, sí, sí. Però intento prioritzar molt, que és una mica el concepte de l'Aliança per la Bioeconomia Circular, Acció, 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 clar, també hem de comunicar, però comunicar des de l'acció i com a exemple, perquè hi ha molta gent que va parlant, però després, però tu què estàs fent? I a mi m'agrada, quan vaig a parlar, pues, explicar-lo d'Armani o explicar que estem fent això o aquí, per veure que realment és possible, que no són només il·lusions d'un científic.
Que ja ho esteu fent.
Sí.
Sí. De fet, perquè la gent es faci una idea, quantes vegades a la setmana et truca el rei Carles III per parlar de canvi climàtic?
Bueno, un cop a la setmana, parlem i ens veiem un cop al mes, a Windsor, normalment.
O sigui, és una persona, ho dic perquè és una persona molt preocupada per això.
Molt, molt, molt. Dedica molt de temps i compagina molt la seva agenda pública amb aquest interès, perquè al final tot és un, aquesta visió. No, és una persona compromesa 200%.
És una de les coses que sobta, no? Perquè tu penses que una monarquia o que un rei, en aquest cas, com el rei Carles d'Anglaterra, doncs deu estar parlant de l'estret d'Hormuz tot el dia i no té altres sensibilitats, i aquesta és una seva que des dels anys 70 que té el cap, no? I que s'hi dedica, que hi està a sobre.
Però saps per què també? Perquè ell té aquesta visió estratègica que quan parla de l'estret d'Hormuz tu pot connectar amb una economia fòssil depenent dels recursos fòssils que generen externalitats ambientals però també externalitats geopolítiques. Si totes aquestes crisis que estem veient són la mateixa crisi, al final. És dependre d'un sistema que està depenent totalment dels recursos fòssils. Saps? Té aquesta visió que pot connectar, el que es diu connecting the dots, saps? O sigui que...
I trobes a faltar casa teva?
Sí,
fa molts anys, per això,
porto
no?
Ara, porto 13, 14 anys fora. Sí, cada cop més, em faig gran, no? I vas... Però clar, tenint aquesta oportunitat no la puc deixar anar. Clar, si hi ha una persona amb el nivell que té el rei Carles III, el poder de convocatòria, pensa que tu vas estar al nostre vent, però cada dos o tres mesos fem una reunió amb empreses privades a Windsor, on ell després ve, fem un briefing amb ell. O sigui, aquest poder de convocatòria que té el rei no el podem... No, és una oportunitat que és un somni. Si m'ho diuen això fa 10 anys, de que tots els coneixements científics que hem anat generant que es puguin traduir després amb un vehicle comunicatiu d'acció com el que tenim ara, és una oportunitat.
No, és dir, la capacitat també d'influència que tens amb ell és molt clara. Hi ha un documental que s'ha fet ara on també apareixes, no? On es veu com hi parles, diguéssim, que hi tens una fluïdesa que també és una referència en el canvi climàtic per ell. És un català i per això també ho hem de reivindicar nosaltres a casa nostra. Ens hem de sentir una mica també orgullosos de que gent com tu estigui triomfant i liderant també aquest canvi i aquesta revolució en el qual intentarem empènyer el que puguem. Marc Palahir, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Ricard.
I que vagi molt bé demà, la conferència.
Molt bé, ja t'explicaré.
Ja si convences el rei d'aquí. Té vale. Altres paràmetres, però bueno, ja ho veuràs.
Vinga, gràcies.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
Doraemon!
El teu gat còsmic torna a casa.
Ho hem aconseguit!
Sí!
El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3CAT.
Visca!
Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka, a Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Som el pas con estos mons.
Som l'enigma que ens porta por.
Som la tanca mig ajustada.
Espera que es torna a camí.
Albert Miralles, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Què ens portes?
Això que sentiu és la veu de la granollerina Ivet Nadal, que ens presenta aquest segon avançament del que serà el seu nou disc.
L'Ivet de Nadal.
L'Ivet de Nadal, sí. Espinelves, la trobaràs.
Espinelves.
La Ivet Nadal, en aquesta cançó, sentiu que hi col·labora en David Carabén de Mishima.
Ah, sí que em sona.
Aquesta veu greu que se sentia.
Aquesta veu és la del David.
Sí, sí, sí.
Segon avançament d'aquest disc es dirà... No sé com es dirà. La cançó es diu Som, i el que sí que us puc dir és que l'han produït el petit de Calaril, i això ho notareu en la sonoritat, sí. I també hi ha posat de la seva mà el Joan Colomo. Per tant, estem parlant d'un Ivet Nadal reforçant-se amb això que
home,
li direm.
Diràs... Joan Pons i Joan Colomo.
Sí.
Jo me lo quiso.
Sí, sí.
Molt bé. Com es deu dir el disc, per això?
No ho sé.
Joan, no ho sap.
No ho ha dit encara. No,
no,
no
insisteixis en
no ens ho ha explicat.
Justament el que no,
no,
no, però
tu
ha sigut...
Vas
a... No, no, ha sigut una pregunta que m'he fet.
No, no Joan,
no. No. No li he fet amb ell de prova.
Gràcies,
Albert. Albert, gràcies.
Tornes deu ara a una talla.
Perdó.
Ai, com estàs avui, Jovany?
Es calla, vos.
Pues, que
el jefe.
Des de que porta samarretes roses, que
no és rosa, és un vermell descolorit.
Adelante, Ricard. Vale.
Rosa? Com és amb samarretes roses? El Jovany s'està deconstruint.
No és rosa, és una samarreta vermella vella.
No, no passa res, no ho jutjarem pas nosaltres.
És ben rosa.
Sí, que esteu jutjant.
Ui, que rosa.
Sí, que esteu jutjant.
A veure qui seràs.
Donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Lluita contra les Infeccions, saludem la periodista Maica Navarro. Maica, bon dia.
Hola, Ricard. En un viatge vaig contraure una infecció per una picada de mosquit que encara avui no es pot diagnosticar. No sabem quin bitxo va ser el que es va atrevir a picar-me. Però estic segura que, gràcies a la recerca, trobarem un diagnòstic i trobarem el tractament. De fet, gràcies a la recerca en malalties infeccioses, hi ha qui ha recuperat la salut i qui té una nova oportunitat. Davant la principal causa de mort al llarg de la història, la recerca és la millor via per combatre-la. I això és el que fan des de la Fundació Lluita contra les Infeccions des de fa molt i molt temps. Si pots i vols, entra a lluita.org/gràcies i ajuda'ns, si us plau, a continuar lluitant. Protegim el futur i ens protegim a tots nosaltres. Una abraçada.
Fundació Lluita contra les Infeccions.
Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
A ver si lo entendemos.
¿Qué le pasa?
Tendemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde.
Pero venga, va, home, sisplau.
Usted le tiene miedo a la democracia.
Digue'm, l'apoyo de una mica de Catalunya Ràdio. Pues ya me presentaré yo.
Era lo que nos faltaba.
Pues claro que sí.
Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa.
No tens que dir-me res, amic meu.
Ánimo.
Ánimos.
Muchas gracias, señoría.
Moltes gràcies, no esperava menys de tu. Hola, adeu.
És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Villamata i Carla Roig. Bon dia.
Sí. Bon dia.
Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
Ui, quants temes hem d'abordar avui, Ricard, en aquest dimecres tontíssim de mitjans mes de juny, quan a aquesta hora l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ja deu estar declarant pel cas Plus Ultra, per les famoses joies que van trobar al seu despatx.
Espera, que tenim una trucada. Preocupada,
tenim una trucada al telèfon del directe, el seu nom, perdoni.
Marta de Sant Celoni.
És ella.
Bueno, a veure, truco a veure si podeu... No, truco a veure, jo per a preguntar, a veure si podeu parlar una hora més, no?, sobre les joies de Zapatero, que jo crec que no n'heu parlat prou,
no? Sobre les què?
No parlat prou, no. Volem saber més de les joies de Zapatero, per favor.
De les joies.
Sí, em sembla que està sent... Espera, que calli, senyora, no, mira, que calmis.
Parlar de les colles de Zapatero i més parlar dels problemes de la gent, hombre.
Vale.
A més, de parlar dels problemes de la gent, que avui tenim metge i ens hem trobat amb la vaga de los médicos, hombre.
Ah, sí, és veritat. Sí, sí, és la 12a vaga que convoca aquest col·lectiu reclamant millores de manera...
Ah, perfecto, no.
Absolutament legítima.
No, no, no,
sí, sí, sí.
No, deixa parlar. Si los demás nos morimos... Ala,
però què diu?
Escolti, senyor. Ells, pues, que reclamen cobrar más, no? Pues no passa res, no?
No, a veure, senyora, no, justament no estan fent vaga per reclamar millores per poder-lo... Per poder-la atendre millor,
no,
exacte.
No, home, exacte. Tranquila, doctor, tranquilo, que ja me voy a morir en un rincón, para no molestar, ¿eh? O sea,
que està
moleste. Dient? No se quite la bata,
no
¿eh?
No tenim ningú que filtri les trucades,
no,
Ricard.
Usted vaya a reclamar más dinero a ver si hay suerte, ¿eh? Y a mí que me cure el Espíritu Santo, ¿no?
A veure,
no,
a la clínica, Espíritu Santo.
Sí, per cert, li comunico que al principi s'ha proposat també... en aquesta casa, el comitè d'empresa, fer vagues, també, del dia 30 de juny, de 3:15 a 3:15 i de les 9 del vespre a les 10 de... Bueno, és que només s'ha parlat a les 10 de la nit.
Ah, sí?
I perquè afectarà la informació. Això, vull dir que...
L'Òscar Fernández, no? L'Òscar Fernández,
3:15.
I com representa que no s'hem d'informar?
Però 3:15 enganxa mig informatiu de l'Òscar Fernández.
Farà mig.
Sí, farà mig informatiu.
Ah,
farà
medio, ja la, i se queda entre
l'anxo. És pensat en clau tele, això, no és pensat en clau ràdio, eh?
Ja. Bueno, tenim aquesta senyora al telèfon, que no sé si la podrà anar.
Hi haurà més vagues.
Què passa?
Més vagues.
No, bueno, muy bien, perfecto. Yo tenía ahora el metge, ¿no? Tenía ahora... No, yo no tenía ahora el metge.
Ah, vale.
Lo que pasa es que después de todo el curso ando por saco, con las vagas del cólica, que esta semana, que es la última del curs, no n'hi havia cap vaga prevista, ¿vale? Gracias, profesores, un detalle, gracias.
Sí.
Pues vais a ver lo que me pasa.
¿Qué?
Que los tres pasos enfermos.
I és mala sort.
Se li han posat els fills malalts aquesta última setmana d'escola.
Com es diuen els seus fills, senyora?
El Jonathan i el Yuri.
El Jonathan i el Yuri. Yuri?
El Jonathan i el Yuri. El Yuri.
El Yuri, com
¿Qué
els...
Què passa? Que no te gusta Yuri?
El Yuri, em sembla un nom rus.
Ah, no, ara Joel, el Joel
sí.
No?
No, un dia va dir que es deia Aaron, el seu fill.
Sí, però aquest em sembla que ja
bueno,
no sé.
Està nerviosa.
Yuri, Aaron i Jonathan, depende de com esté de un...
Yuri Aaron.
Yuri Aaron.
Te tengo que pedir permiso.
Bueno, no, tranquil·la.
I què? I ha anat al metge.
Me gusta la mamá festa pel treball per portar els crios al cap.
Al treball, eh?
I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, eso es el capo de la casita de Bad Bunny. Claro,
que hi havia cua, estaven apretats. Sí,
no, que ja m'imagino. Ja se sap que hi ha cua.
Como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
Señoritos doctores no, eh? Señoritos doctores
no. No, señoritos doctores.
Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper, Marta de Sant Celoni.
4 hores no tirat a l'ambulatori con los críos rodallats de gent tossint con gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Que van pa cualquier cosa, hombre.
Sí, però els seus fills que tenien, Marta?
Pues estaban a 37 de fiebre.
Això és febre. És fabrícula.
Això és fabrícula.
37 de febre ha anat a molestar.
Perdona,
que
Ricardo
Estrella
és mèdico.
No, l'altre dia vaig anar al CAP, i el metge, dic, tinc mal de coll, anava escrivint al Google.
Estava
els símptomes.
Estava al WhatsApp.
I quan va acabar, va dir, va, et miraré. Va mirar, bueno, aquí em posa que això deu ser una grip.
Ah, li deia el sistema.
Oh, ja. GPT, ah, sí, no sé.
Tu vas a l'ambulatori, Ricard?
Claro.
Però per què no hi hauria d'anar?
Claro.
Home, jo pensava que tindria mútua. Escolti, senyora, calli, que estem parlant aquí.
Estem parlant.
Mira, ¿por qué no te vas tú de vaga, boca chancla?
Vale, hombre.
Gràcies per trucar.
Sí.
No,
se ha escrito contigo. Si ara resulta que lo del Chiripipi solo se va... Cuando tú diguis, ¿no?
Sí, sí, claro. És això, com sí. Nosaltres diem.
Diguis, ¿no?
El Chiripipi ho fem una hora determinada.
Perdona, yo pago mis impuestos a la casa emisora.
Ah, sí?
Dijo que el Manu Guix em dediqui una cançó.
Ara no molestarem el Manu Guix perquè li canti una cançó, perquè el Manu Guix té la seva vida i la seva feina.
Que me pongas el Manu Guix, que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
Però que no tenim el Manu Guix, home.
Sobreviviré.
Mare de Déu.
Està com un llum, aquesta dona.
Escombros
de ganxo.
De mi soledad.
Gràcies. Podem penjar-la, sisplau, Cesc, sisplau. Fins aquí, Jovany. Vinga, més temes.
Sí, mira, hi ha un tema cultural molt interessant, perquè avui estem d'enhorabona als amants del cinema, sí. Com jo, perquè... S'estrena la cinquena pel·lícula de Toy Story.
Jo aniré a veure-la avui.
Sí, doncs mira, és una cinquena entrega, Ricard, que promet ser molt interessant, perquè planteja el xoc entre les joguines tradicionals i les noves joguines basades en la tecnologia, no?
Hola, què tal? Com estàs? Soy Jaume Ripoll, cofundador de Filmin i vostre recomendador de confiança.
Bon dia, Jaume. Què en penses de Toy Story 5?
Bueno, pues la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿no?
Sí, pots parlar en català, Jaume Ripoll, vull dir, som a Catalunya Ràdio.
Ja, bueno.
Què fas aquí sobre?
Nada, no estoy haciendo nada. Yo no hago nada. Estoy aquí con vosotros hablando.
Estás hablando los peus de sobre.
Es que me ha semblat que...
Como decía, he quedado muy sorprendido con la quinta entrega de la saga de Toy Story, porque las cuatro primeras pues me parecieron como rubbish, ¿sabes?
Rubbish, que es conilla en inglés.
No, Toy Story 5 ahonda en el complejo de Edipo y con querer matar al padre, pero también toca aspectos como el mito de Perséfone, la leyenda de Prometeo a la inversa.
Sí, yo no creo que sigui tan profunda que esta película.
De verdad, es que eres tan... Me gusta Tarantino y hago pasta carbonara.
Doncs mira, les dues coses, la veritat és que em flipen bastant.
Lo sé. Como decía, Toy Story 5 es una clara metamorfosis de Kafka.
Sí, home, sí.
Pero en este caso, Woody no se convierte en una cucaracha, sino en un iPad, ¿no?
Es que mira, es maravilloso.
A mí, la verdad que se me pone la piel de gallina, se pone muy ludista la peli.
Sí, sí que té un punt ludista, ¿eh? L'home contra la màquina.
Mira, pobrecito.
Aquí, Ripoll.
Pobrecito, de verdad. Tú, Gerard, debes pensar que Kierkegaard es un mueble Ikea, ¿verdad?
Sí, quina ràbia que fa aquest home, la veritat, ¿eh? No. Ara es posa a fumar. Ah, està fumant.
No es pot fumar aquí dintre.
Ah, no se puede?
No, claro.
Bueno, pues lo estoy haciendo.
No. Bueno, algun comentari més, senyor Ripoll, sobre...
No sé, a mi...
Sí, ens entendrem en català, si parles en...
Ah, sí, claro, català. Pues a mi me ha transportado al Kurosawa más...
Yo voy a una copa, també.
Más experimental con su película Nigiri Angel, o la cineasta Chantal Ackerman con su ópera prima Oh No, I Have My Period.
Com 10 minuts.
Y también las primeras películas del estudio Ghibli, Kagato Namatsuke.
Kagato?
Un poco de agua, por favor.
Un poco de agua, ahora pues aire.
Sí, la verdad que
ahora... Té la boca seca el senyor.
Sí, tanto
que t'estàs medicant per alguna cosa. Sí.
No, la verdad que no.
¿Y esta pastilla de qué es?
Gràcies.
Quan acabis, no, nosaltres ens esperem.
Que bona que està, la verdad. El agua.
Uy. Ha fet alguna cosa.
Soy un poco resfriado, perdón.
Sí. ¿Ya estás?
Sí, yo ya lo tengo, la verdad.
Sí, gràcies per aquesta crítica. Per parlar-nos de com ha afrontat aquest repte interpretatiu, Bad Bunny, que surt a la pel·lícula de Toy Story 5.
Sí, sí, perquè el cantant... No, deixa'm explicar, que ha posat la veu a un personatge...
Però si no sap parlar, si has vist retardadets.
Fa de pizza amb ulleres de sol, no?
Sí. Bon dia.
Bad Bunny, què tal? Bon
dia. Bon dia.
Bad
Bunny. Bona mañana.
Hola, no cal que cantis ara.
I por la noche, i por la noche.
Vale.
Por la mañana, por la tarde, i por la noche. I por la noche, què?
Tots ho sabem.
Por la noche, a follar.
Sí, a la casita. A la casita, tots.
A follar.
No cantis.
A follar, a la casita.
Un moment, Bad Bunny. Ha sigut, que et faig una pregunta, mira'm, sou aquí. Ha sigut un repte per tu ficar-te en el paper d'un tros de pizza amb ulleres de sol?
Com?
Bueno, la verdad que no... Bueno, que no sé. Porque la pizza es un alimento que no es fácil.
No es fácil
porque tiene muchas capas de complejidad. Bueno, diferentes ingredientes que tiene la pizza.
Sí. Té una mica de sentit el que estàs dient.
No reacciona igual ante los retos de la vida. Bueno, una pizza con pepperoni, queso y anchoa. Que una pizza con piña, con pizza de carne y de cerdo.
Una
pizza de huevo frito, hay mucha pizza. ¿Tú quieres mucha pizza?
¿Qué?
¿Tú quieres mucha pizza? ¿Tú quieres mucha pizza?
¿Puedo hacerte la pregunta?
Dime.
Com t'ho has fet per ficar-te a la pell d'un tros de pizza amb ulleres de sol?
Bueno,
quina feina d'actor, quin mètode tens?
Yo, el mètode Stanislavski. He ido a una pizzería, un amigo de Puerto Rico.
Tens una mica...
Me ha hecho un traje espectacular, un traje de pizza.
T'ha fet un vestit de pizza.
Sí.
Sí, amb la base d'una pizza t'ha fet un...
He estado dos semanas antes de la grabación en el estudio. Dos semanas entera vete todo con el traje de pizza, con los sunglases, para descubrir cómo piensa, cómo siente el amor. Otro sentimiento, una pizza, ¿no?
La pizza,
tienes que ser, si tú quieres interpretar una pizza, tú tienes que sentir la pizza.
Molt bé, molt bé. ¿Vale? Fa molta angúnia. Pues
gràcies per atendre's.
Tu tienes muchas novias. De Calustrei, tu tienes muchas novias.
Muchas no. I que tinguis molta sort.
Poca novia.
Molta sort.
Gràcies.
Parlem de Zapatero, que aquesta hora, per cert, deu estar declarant pel cas Plus Ultra per les joies.
Ai, ai, ai.
Las joyas son una horterada.
Y ya, pues que vayan.
Home, Bad Bunny.
Zapatero, que declara avui com a investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la policia va trobar una caixa forta al seu despatx.
Sí. Ara deu ser a l'Audiència Nacional perquè se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental, frau fiscal, contrabando.
Esto es lo que en Galicia llamamos narcotráfico, pero sin la parte del narco.
Sí, sí, clar. Senyor Alberto Núñez Feijóo, què tal? Bon dia.
No, buenos días, Egulol.
Egulol. Vostè què en pensa de tot això? Ja que ha vingut. No pensava en preguntar-li, però...
Te lo voy a decir. O que hace el corrupto Zapatero con las joyas es utilizarles para el blanqueo de capital.
Compte amb el que diu, a veure si tindrà problemes vostè ara.
Efectivamente, Juvancho, tú cuando quieres hacer una conversión de activos, o que tienes que hacer es ir a otro país con las joyas y cambiarlas por dinero rico.
Sí, bé, aquesta és la teoria que aquest matí explicava el Jiménez Los Santos a E-Radio.
Pero o que es muy importante para una transacción como esta es tener un testaferro en el país donde vas a ejecutar la enajenación de bienes.
Escolti, senyor Feijóo, sembla que vostè domina bastant aquest tema, no?, de blanquejar capitals.
Cuando vas al aeropuerto con una mercancía...
Mercancía,
vol dir les joies.
La joia,
sí, a partir de ahora, mercancía, el cargamento, el alijo, el material o la carga.
Jo crec que millor que digui joies, però
tu
bueno...
Tu llegas al aeropuerto y haces pasar a tu mujer, muy importante que sea tu mujer y no una prostituta...
Ah, ja. Bueno, a veure...
La haces pasar por el control con la mercancía.
Per l'arc aquell dels metalls,
lo
no?
Lo que comúnmente se conoce como hacer de tu mujer una mula.
Ah, molt bé.
Sí. Es importante que sea tu mujer, es decir, la mula, porque no pita por el control. Nadie pregunta y como mucho dice, no, señora, qué elegante está, qué bonita.
Ah, la idea
la
és que la dona del corrupte, no? Sí. Porque totes les joies a sobre, totes les joies posades.
Zapatero. Al llegar al país donde sería la extracción, vamos a llamarle Colombia, tú visitas al testaferro ya previamente contactado con un teléfono de prepago.
Quants detalls,
que después de la llamada ese teléfono hay que romper, no me sean novatos, por favor. Y el testaferro colombiano, Sinisterra, hace la liquidación, le da tu dinerito y vuelves a España con el B.
Però ho sap tot això. Com ho sap a tant nivell de detall, això?
I el B, com el porta el B?
Ah, amigo.
No sé, lo pones en la billetera. La billetera. Yo contome un amigo.
O por el culo, también.
Zapatero corrupto.
Gràcies, senyor Feijóo. Anem al concurs pendent.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui ens truca la Laura. Laura, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Laura?
Molt bé, molt bé.
Des d'on truques?
Des de Terrassa.
Ah, mira,
molt. Una altra de Terrassa. Ai. Ostrella, et tenen...
No, si jo estic molt a favor de Terrassa. Molt.
Sí, sí.
Sí.
No. No tinc res en contra, Terrassa.
No, que va.
Si li veiessis la cara, concursanta, que no he retingut el nom...
Terrassa, Laura, o vas néixer?
Laura.
Què?
Vas néixer a Terrassa o hi has anat a viure?
No, he anat a viure.
Ah, bueno. Llavors així que és greu, la cosa. Perquè,
perquè hi ha anat
si
voluntàriament.
No,
hi ha anat voluntàriament. No, bueno, què no vivies abans, a Sabadell?
No, a Girona.
A Girona?
A Girona, Terrassa. Has anat a Girona, Terrassa. Realment és un canvi molt, molt positiu, no? Estàs contenta, Laura, del canvi?
No gaire.
Ah. No gaire, clar. Home, és que a Girona es viu molt bé.
Llavors t'anirà bé el concurs, no pateixis. Anem a la primera pregunta.
A Girona li diuen la ciutat immortal, saps per què? Perquè el que està mort ja no es pot morir una altra vegada. Per tu pensar. Vinga, seguim. Laura, molta sort amb aquesta pregunta que avui és de la categoria efemèrides ineludibles del dia d'avui. Ah! Laura!
Efemèrides ineludibles d'avui.
Si vas avui a mirar la pàgina diasmundiales.com, et sorprendrà veure que només hi ha un ítem. És una cosa estranyíssima, que no m'havia passat mai, Laura. Gairebé sempre hi ha 4 o 5 commemoracions per dia i avui, pel que sigui, només hi ha un dia mundial d'una sola cosa. I per més inri, aquesta cosa és un puto cunyàs. Saps de què és el Dia Mundial de les Nacions Unides avui, Laura? Ho saps?
No.
És el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació. A tu et preocupa, Laura, la desertificació?
No
gaire. No, i a tu, Hermínia?
Com? És que no t'estava escoltant.
A mi em preocupa la teva desertificació, perquè cada dia estàs més seca, Hermínia.
Com? Ah, m'estaves parlant de...
Laura, bé. Laura, no, i tu dius que no et preocupa? Ah, molt bé, molt bé. Llavors no fas res, tu, contra la desertificació del planeta?
No, no gaire.
Doncs jo saps què faig?
Què fas?
Suo molt. El canvi climàtic provoca calor, la calor em fa suar molt i jo sento que d'alguna manera formo part del cicle de la vida retornant a la Terra part de l'aigua que perd per culpa del canvi climàtic. Units per la Terra, el nostre llegat i el nostre futur. Aquest és el lema d'enguany sota el qual tota la gent que com tu i com jo, Laura, estem molt preocupats per la desertificació de la Terra, hem de lluitar. I es tracta de lluitar. Però, clar, per lluitar què ens fa falta, Laura? Què ens fa... Exacte, exacte, molt ben dit. Un enemic. I saps qui és el nostre principal enemic en la lluita contra la desertificació, Laura?
Qui?
La gent que està buidant els aqüífers. Mm. Aquests, mira, no m'ho facis dir, aquests fills de... Sí, sí. Saps què són els aqüífers, Laura?
No
sap res, pràcticament, Laura? Són reserves d'aigua subterrànies que la voràgina d'explotació inconscient capitalista està deixant més seques que els petons d'una sogra, o que l'Hermínia, si se'm permet insistir en aquesta idea. Sigui com sigui, Laura, avui és el dia contra la desertificació i sobre els deserts. Va, la pregunta. Laura, atenció. Un dels pitjors acudits de la història i també un dels més explicats té com a escenari un desert. L'acudit comença així i l'has d'acabar tu, d'acord? Diu així. Dos grans de sorra estan al mig del desert. De cop, un d'ells mira enrere i li diu a l'altre. Escolta, tio, crec que ens estan... Ens estan què? Què li diu aquest gra de sorra a l'altre? O sigui, aviam, un gra de sorra... Van dos grans de sorra.
Sí, s'ha entès.
Llavors, un gra de sorra li diu a l'altre. Mira enrere, al mig d'un desert, i li diu, tio, crec que ens estan...
Rodejant.
Sí, t'ho dono per bo, t'ho dono per bo.
Endús una cantimplora del 3CAT per no quedar-te sense aigua.
He de dir que la paraula exacta, correcta, era seguint, però que rodejant també em sembla.
Anem per la segona pregunta, Laura, que és de puntuació. Com més puntuació, més possibilitats de venir a concursar de divendres.
Sí.
No va dir demà,
no,
encara.
No, gràcies a... No, Déu.
I podràs guanyar fins a 200 euros si vens a concursar i te'ls endús. Anem a la pregunta, va.
Sí, aquesta pregunta avui és de la categoria poètica. No sé si coneixes el funcionament. Jo et diré tres poemes, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'has de dir fent que rimi i que tingui sentit, d'acord? És molt fàcil, Laura.
Vale.
Avui, en honor a la caixa forta de l'oficina del far mural del president del govern d'Espanya, va sobre joies.
De l'expresident, no?
No, el far mural del president.
Sí.
El primer poema dedicat a un tipus de joies diu així. Sense diners per joies bones... i no et toca la loteria, has de fer com tots els pobres i comprar... Biju. Ha de rimar amb loteria.
És... Uai, se'm va fatal.
Ha de rimar
molt
amb loteria.
Bé!
Ah, sí! Ah, què ha dit?
Ai. No
ha dit bijuteria. Sí. Seguim amb el segon poema, dedicat a una joia en concret.
Sí.
Som-hi, Laura.
Sí que ha dit.
No, que aquest és molt fàcil.
Va.
El du el casat jove i el vell.
Ara.
El porta a ella i el porta a ell. No t'hi cap. El canell va al dit i es diu...
Camell.
És un tipus de joia que la porta el jove i la porta el vell, la porta ella i la porta ell.
Anell,
sí senyor!
Molt bé. Què has dit, Laura? Què has dit?
Ha dit ocell.
Ocell.
Bueno, sí.
Cistell.
Laura.
Anem per la tercera, vinga.
S'has fumat avui.
Espera.
M'està agradant les respostes a mi, eh?
Vinga, tercer poema, un altre tipus de joia molt concret. I diu així. Aquest és francament difícil. I no és gaire bo, el poema. Però va.
Molt ben venut.
No, encarem-lo. En els pares més moderns hi ha una moda destacada. I és que quan tenen una filla... No li posen...
N'he escoltat la meitat del
clar,
tema.
Clar.
Tornem-hi.
O sigui, els pares moderns, sí. Quan tenen una filla...
No, però fes la rima.
En els pares més moderns hi ha una moda destacada. I és que quan tenen una filla no li posen la...
Arracada.
Olé! Olé!
Puntuació, a veure, Joel.
Increïble, no n'ha fet ni una... De bé sense pista. Però, Laura, ets molt simpàtica, se't veu una tia desperta, i, per tant, et posaré, i això t'ho dic en sèrio, un 8,6.
Joel, que bé.
En sèrio t'ho dic.
8,37.
Hòstia.
Bueno, està bé.
No, de moment vas molt bé, eh?
Sí. Jo et poso...
A veure el Ricard.
No ho semblava.
Jo et poso...
No, Ricard, posa la
7. 23,97.
Collons! És pràcticament un 24.
Sí, no està gens malament, Laura. Veurem si vens a concursar presencialment el divendres. Gràcies, que vagi molt bé.
A tu.
T'endús, de moment, una cantimplora del 3CAT, que és una cantimplora bonica, molt bonica.
Sí, a mi m'agrada molt, jo la tinc a casa i va de puta mare.
Sí, Munir?
Sí, ja em poso allà a fer nuggets amb la cantimplora.
Fas nuggets amb la cantimplora del 3CAT. Ara tornem.
Quan comença el concurs?
Quin concurs?
Ja s'ha acabat, Armini, ja pot marxar.
No em diguis.
Me la pela.
Ai, quin desastre.
Me la pela.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. José Luis Rodríguez Zapatero està negant qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, això durant la seva declaració a l'Audiència Nacional, on és investigat per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. També haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Madrid, Dani Sanjeja, bon dia.
Bon dia. Ja fa prop d'una hora i mitja que declara Zapatero dins l'Audiència Nacional. Entremig s'ha fet un recés de 30 minuts i, com estava previst, Zapatero ha dit al jutge que no va intercedir a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, segons han explicat fonts jurídiques. L'expresident nega la principal acusació en contra seu, malgrat els missatges dels empresaris de l'aerolínia que el vinculen amb les gestions per les quals el jutge Calama creu que hauria cobrat comissions irregulars. L'expresident espanyol declara des de les 9 del matí i només respon a preguntes del jutge instructor. Després ho farà al seu advocat i no contestarà ni a la Fiscalia Anticorrupció ni a l'acusació popular agrupada entorn l'advocat del PP. Les altres acusacions que s'han quedat fora demanen que el jutge decrete presó provisional sense fiança contra l'expresident espanyol perquè hi veuen risc de fugida. Dani Sánchez, de Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El Departament d'Educació obre una nova via de diàleg amb les escoles per escoltar el seu malestar al marge del conflicte laboral obert amb els sindicats de mestres. Ho ha anunciat aquest matí la consellera Esther Niubó durant la sessió de control al govern. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha demanat als sindicats d'educació reactivar la negociació després del preacord fallit per millorar les seves condicions laborals, però la consellera Niubó ha reconegut que aquesta via no és suficient per recollir tot el malestar. Per això ha anunciat un nou espai que servirà per canalitzar les queixes de les escoles que van més enllà i discutir com millorar el sistema.
Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
Niubó, en canvi, ha esquivat l'embolic dins el govern sobre la prova pilot dels Mossos de País als instituts i tant ella com la consellera d'Interior han evitat referir-s'hi durant tot el matí. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
Mentrestant, els metges de la sanitat pública es concentren avui en una nova jornada de protesta que impulsa el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. És la 12a convocatòria que fan i serà l'última abans de l'estiu. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Ara mateix uns 300 metges tallen al carrer Aragó de Barcelona a l'alçada del carrer Girona. Volen que se'ls escolti i que el Departament de Salut s'assegui a negociar les seves condicions laborals. Mentre no ho fan, el Sindicat Metges de Catalunya insisteix en la campanya Ni un minut més per evidenciar que falten metges i deixar de fer hores extraordinàries. Irene Vermell és membre del sindicat.
El servei d'anestesiologia és un servei central que fem molta tasca que sovint queda una miqueta en l'ombra, no només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, cronoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, que ningú ho posa en dubte, però s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
La vaga l'està seguint avui un 29% de metges. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El govern alerta les empreses del sector agrari de Lleida que rebran sancions greus si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per la calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar gairebé 170.000 euros, entre les quals la de l'empresa per a la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Bon dia. Va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no
tenia cap avaluació de riscos laborals per la calor i va rebre dues sancions greus. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
No ho sabem, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, doncs, les actuacions sancionadores corresponents.
Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
I a punt d'engegar la campanya d'estiu, dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Anem cap allà, Fèlix Martín.
Hola, bon dia. Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. Aquestes feines es van fer de nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de fer la soldadura. És un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa. Ens explica el nostre corresponsal al Garraf, Montse Gener-Riba.
Hola, bon dia. Segons avança el Diari de Tarragona, ja ha confirmat Catalunya Ràdio de fons de DIF, els treballs es van fer a la nit i es van suspendre a primera hora del matí perquè l'R2 funcionés normalment. Van passar els trens del matí amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora i a la una del migdia un maquinista se'n va adonar que la brida estava trencada i, per tant, hi havia una separació entre dos carrils. De seguida es va aturar la circulació, que va quedar tallada tota la tarda, i es van fer els treballs de soldadura dels dos carrils abans de reprendre la circulació. Adif diu que en tot moment es va garantir la seguretat dels viatgers i Renfe diu que el procediment va funcionar i que es van prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels viatgers, que va ser la circulació en via única. Montse Gener-Riba, Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
Esports, Marcos García.
El Real Madrid anuncia el fitxatge del migcampista portuguès Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Portugal debuta a les 7 de la tarda contra el Congo al Mundial, a les 10 del vespre Anglaterra-Croàcia. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria per 3-0, també marcadors de les últimes hores al Mundial. Iraq 1, Noruega 4, França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça Futbol Sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir victòria al primer partit, als penals amb el porter d'Idac Plana Estel·lar, decisiu amb 3 aturades. En bàsquet, el Barça viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB. Aquesta final és el millor de 5 partits i el factor pista el té a favor al València. Encara en bàsquet, dos fitxatges a la Lliga Femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Conner, és nova jugadora del bàsquet Girona i el Cadí la Seu anuncia el fitxatge de la també escorta estadounidenca Lexi Donarski.
Fins aquí les notícies.
Ara, amb el Francesc Garriga, estàvem repassant els partits del Mundial que tenim per avui, que en primer lloc hi ha el Portugal-Congo.
Acabar la tarda i arrenca el tot costa amb un Portugal-República Democràtica del Congo.
Mira, el veurem. I després a la nit hi hem de guapo.
I a les 10 també. Arrenca Manel Elias amb un, i l'Agnès Marquès, amb un Anglaterra-Croàcia.
El faran el Manel i l'Agnès, tu creus?
Jo crec que no. Jo crec que no. I després a les 4, amb els, abans dels matiners, tenim... Un Uzbekistan-Colòmbia.
Mira, aquest el pots mirar tu quan et llevis, Jovany.
Sí,
et lleves aquesta hora, més o menys.
I quan acabi la romagosa a la una, un gana a Panamà.
Gana a Panamà.
Ah, ja sabem qui gana.
Ja sabem qui gana. Spoiler.
Qui gana a Panamà, no?
Va, que me'n vaig a casa. Però abans de tot això, podrem gaudir una tarda més de la millor hora del dia.
Que és les 4, de 4 a 7. Mira, avui, que tenim Zapatero declarant el Congrés, no? Encara, no, el Congrés, els jutjats. Doncs vindrà Suso de Toro, que és el seu biògraf oficial, a veure que ens expliqui, algú que el coneix i que l'ha tractat i que sap de la seva vida, com ens explica tot el que està passant i com ho valora. I parlarem també d'un diccionari que ha sortit ara, Diccionari de la Corrupció i la Transparència. Perquè hi ha conceptes que potser els diem malament quan parlem d'aquests casos. Ah. I farem pedagogia a la tarda, sempre ensenyant-te
coses. Aquest diccionari existeix.
S'ha publicat ara recentment, sí. El Termcat i...
Tens una escaleta molt equilibrada entre entreteniment i divulgació i informació.
És la càrrec que ens va fer la casa i intentem complir-lo cada dia amb escreix.
Perfecte.
I després, us heu fixat que cada cop hi ha menys bars als metros?
No! No n'hi ha cap, ja no.
Però
no agafo el metro des de 1998.
Doncs en aquella època hi havia més bars que ara, i als anys 80 més que als 90.
No hi ha metro, no miris així.
Però a Barcelona hi viu molta gent i tenim molts oients, i els farem aquest tema avui. Anirem amb la Marta del Cor i el Pol Casellas, que és arquitecte, a parlar de la desaparició dels bars del metro i, sobretot, qui s'atura a prendre un cafè al metro?
Qui són aquesta gent? Qui són aquesta gent?
Estació d'enllaços, en recordeu?
Sí, senyor.
Josep Maria Pou tenia una...
Eren tan desgraciats els personatges d'aquella sèrie,
tots. Era depriment.
Quina olla de miserable. Li posava les banyes, em sembla.
No me'n recordo gaire, però sempre estaven allà sota.
Com estava, clar, era una situació de metro.
Al no tocar-te el sol, no tens vitamina...
Estació d'enllaços.
Les tortugues ninja que vivien a les clavegueres una mica.
Sí, un dia es veu que es van trobar.
Les tortugues ninja
i el bar.
I el Josep Maria Pou, sí. I després vindrà l'Enric Calpera amb històries del Mundial. O sigui que avui tenim el programa ben repartidet entre Mundial, el metro i la corrupció.
Perfecte.
És el que mou el país.
Impecable.
Sí, senyor.
Impecable.
Fas molt bé.
Doncs t'estarem escoltant, Garriga.
Però si em va dir que no m'escoltava mai ahir, senyora.
No, però avui ara això ho estàs fent molt bé.
Ah, molt bé.
Aquest resum.
Però per què li toca el braç?
Bueno, perquè... Per enfatitzar.
Però la ràdio, aquesta enfatització...
Fort, eh?
Sí, home, anem al gimnàs.
Què has fet per dinar avui, Hermínia? Què tens per dinar?
Avui he tingut una lasanya.
Una lasanyeta?
Congelada, sí.
Ah, no, congelada no.
Hermínia, nosaltres hem de marxar.
Que italiana, que
estarem demà a les 6, tot veient l'Uzbekistan, no sé què.
Just haurà acabat, eh? Just
Uzbekistan contra qui?
Haurà acabat l'Uzbekistan-Colòmbia.
Jo vaig amb Colòmbia.
Us deixem amb la Renaixença.
Jo cap dels dos.
No per res, eh?
El primer mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Marí Dongú.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7 amb el Jordi Costa i la Sònia Germà seguim el Mundial.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
Heu follat.
Viva. Una història intensa, lluminosa i plena de vida.
Tens tota la vida per davant.
Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Catalunya Ràdio.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets?
Sí, senyores.
Reivindiquem això.
Bueno, no, senyora.
Els creueristes que arriben a Barcelona, no?, els envien tots a veure flamenco.
La Mercè para la tele. La Glòria Rivera, que l'heu sentit mai,
Copletista
boníssima.
Canta molt bé, té una veu molt
bonica. I riurem, eh?
Sí.
És actriu, també, aquesta noia. És boníssima.
És de la broma, aquesta.
Canta triu. El tanc. Què has dit?
Canta triu.
Canta triu.
Canta triu.
Dic que parlarem del tanc.
Del tanc.
És una cosa que no havíem tocat mai. S'envia de parlar tardor d'hora.
Vinga, parlem-ne.
Va,
doncs.
Arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!